Vicepresidenta Ayala,
diguin.
Ara volem fer un exercici. T'aviso que la sensació no és gaire agradable. Estàs preparada?
Crec que no, però som-hi, va.
Una mica d'ambientació.
No anem bé, eh?
No. Ara tanca els ulls.
Fet.
Sí, imagina't que de sobte et fa mal al pit. Notes el cor accelerat. Et falta l'aire i estàs una mica marejada. Comences a suar, a tremolar, tens calfreds, un formigueig estrany. Tot bàsicament que penses que t'estàs morint.
Sí.
Com va?
Tu què diries?
Fatal, no?
De conya.
Fatal. Doncs això que
puc
fem...
obrir els ulls, no, ja?
Sí, ara ja està. Oh, això que fem mig en broma és el que pot sentir una persona quan està tenint un atac de pànic. No sé si n'heu tingut mai algun, però estic segur que si no n'heu tingut cap, coneixeu algú que ha tingut en algun moment un atac de pànic, un atac d'estrès, una crisi d'angoixa. Doncs avui a l'Estat de Gràcia volem parlar d'això, de l'ansietat.
Ansiedad de tenerte en mis brazos musitando.
L'ansietat de tenir-te en mis braços és una altra mena d'ansietat.
Sí,
no seria ansietat, però...
No. Bueno, pot provocar un estrès màxim, també, a vegades les coses de l'amor, però no, estem parlant d'aquesta ansietat que dèiem ara, d'aquest atac de pànic que normalment té a veure... mira, amb dies com avui, que encara ha de ploure, amb molta feina, amb expectatives de la vida potser massa altes... L'ansietat és un trastorn poc diagnosticat, sobre el qual hi ha molta desinformació. I a vegades tenim els símptomes i no sabem què ens passa, que definim. És com si em faltés l'aire, és com si... I no sabem que realment el que estem tenint és un atac de pànic. El doctor Antoni Bulbena, catedràtic de psiquiatria i director del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal a la Universitat Autònoma, ens parla de l'ansietat al seu últim llibre, Ansiedad, Neuroconectividad, la reevolución. Doctor Bulbena, bona tarda.
Bona tarda.
Només de llegir els símptomes, jo li he de dir que el seu llibre és apassionant, realment ens ha descobert a l'equip de l'Estat de Gràcia moltes coses sobre l'ansietat, i també ens ha posat nerviosos. Aquella cosa que passa, que estàs llegint i de sobte dius, ai, potser m'estic notant si el cor accelerat. Ai, ara em fixo en la respiració i no m'hi hauria de fixar.
A mi m'ha passat ara quan em feies aquesta mena de sessió de pseudohipnosi, diguem-ne, imagina't que sents que, ostres, m'està trobant fatal.
Veus? I encara només dient-ho, és a dir, només de llegir els símptomes ja empatitzem amb això perquè tots ho hem passat alguna vegada. I potser no n'hem estat conscients, no, doctor?
Sí, efectivament, què millor que tenir un metge i un psiquiatre al costat quan passa això. O sigui que, per tant, esteu en estat de gràcia, com digueu. Però, efectivament, el tema de l'angoixa és un fenomen universal i, a més, que en la seva dimensió més genuïna és el sistema d'alarma del ser humà i, per tant, és imprescindible que tots en tinguem. Ara, quan aquest sistema funciona malament, dispara massa o té massa senyal i no correspon a cap perill que sigui evident en la nostra biografia, això és el que són els trastorns d'angoixa, un trastorn del sistema d'alarma, que és el que un percep, que a vegades percep molt, això que dèieu de percebre el cos, hi ha persones que ho noten extraordinàriament. Després, com un reacciona, i després, l'anticipació. O sigui, aquestes tres etapes, o sigui, el que un percep, que és molt, per exemple, el temps. Segon, com un reacciona, que a vegades és una reacció molt notable. I tercer, el que un anticipa. És a dir, abans ho dèiem, el tema de l'enamorament, i quan no trobes el nòvio o la nòvia que l'has d'esperar, aquesta anticipació, totes aquestes tres peces són el sistema d'alarma humà, que quan està malalt és el que en diguem angoixa. I efectivament, costa molt posar-hi paraules.
És a dir, és un sistema, explica en una de les pàgines del seu llibre, és un sistema que existeix des del naixement de les primeres formes de vida fa 3.400 milions d'anys. És a dir, vostè parla de que la primera cèl·lula ja tenia una membrana encarregada precisament d'establir els límits i l'intercanvi amb el seu entorn.
Exacte.
Ja estaven preparats per detectar el perill.
Clar, clar.
Però el problema no és detectar-lo, el problema és després frenar
el
pànic. Exacte, la resposta, no?
Sí, sí, quan imagines un cotxe que veiem per aquí, que es dispara l'alarma i comença a sonar. Clar, no compleix el... Diguem, no està fent el servei que se li demana. I això, quan a més, a part de sonar l'alarma, comença a tancar-se les portes, imagina't un cotxe que està desbocat amb tot tipus de soroll.
I ningú l'ha tocat, ningú l'ha intentat robar.
Això seria l'equivalent. I això, penseu que aquest tipus de problemes, molt lligats naturalment a la por, això passa amb un 15% de la població. També he de dir que els que tenen angoixa també tenen avantatges. És a dir, que està clar que nosaltres tractem quan hi ha aquests símptomes que són desagradables, però que a mi també sabem que les persones que tenen angoixa tenen algun avantatge. Per exemple, són més bons guerrers. O sigui, la W, warrior, guerrer, warrior, preocupat, és molt, o sigui, és molt freqüent que la persona amb angoixa, a la vegada, quan està en guerra, perquè un cervell de guerra, quan està en guerra està magníficament bé.
És a dir, que viu bé els moments de caos.
Exacte,
perquè
sí.
Està acostumat a reaccionar.
Exacte. O sigui, el cervell està preparat per la guerra. El problema de la persona amb angoixa és que no està preparat per la pau. Però encara per la guerra és immillorable. Jo al meu pacient els dic, quan si ara s'ensorra el sostre, hi ha una catàstrofe, jo vull estar al costat d'ell, perquè ell sabrà què ha de fer i en canvi jo no. O sigui que el que passa que, afortunadament, això passa poc. Però imagina't quan érem certs primitius que vivíem per les muntanyes i els boscos, segurament aquests personatges que tenien aquesta sensibilitat van ser els que van sobreviure.
I per tant, ens van traspassar els gens i, per tant, som aquí.
Que jo en el llibre dic que segurament gràcies als ansiosos hem sobreviscut. El que passa que en aquests moments, clar, pobres estan pagant la penyora de que no van bé. Però això que em porto molts anys estudiant això i he estudiat un fenotip, una forma física que relaciona amb això. I, per exemple, un personatge molt conegut que va guanyar el Michael Phelps, per exemple, és un clàssic neguitós que té una flexibilitat, que és el que hem estudiat, un problema del col·làgen, i aquests són gent especialment bona amb això. O sigui que és veritat que tenen angoixa, però quan no, són excel·lents en la guerra.
Però això vol dir, doctor, que hi ha gent que genèticament és més ansiosa que d'altres.
Sí, això, això ho vam estudiar fa anys i clarament està precisament tant l'angoixa com aquesta curiosa anomalia de la pell i del col·làgen, que ara ja sabem que no és només això, sinó que és més un sistema nerviós que és més sensible, doncs sí, això és molt hereditari. És un 70... O sigui, el que té angoixa, el 50% té algun antecedent de primer grau amb angoixa.
Anem un moment en aquest tema que realment em sembla molt interessant del llibre, de la hiperlaxitud articular. Mira, me'n vaig directament a la pàgina del llibre perquè realment els dibuixos aquí són molt gràfics, però vostès porten anys estudiant la relació entre la gent que genèticament sembla més angoixada, sembla més ansiosa, amb una cosa que li diuen
hiperlaxitud articular.
Hiperlaxitud articular. Hi ha aquí com un petit test que pregunta si pots fer algunes coses amb el cos, com per exemple, aviam, m'ajudes un moment, Ayala?
Jo em puc posar un peu darrere del coll, si vols.
No sé si és això.
T'ho dic de debò.
Però, per exemple, aviam, a casa, agafeu el polze i baixeu la mà com si botéssiu una pilota, sí? I agafeu el dit polze i el porteu cap a l'avantbraç.
Això mateix, sí.
Si realment toques
a l'avantbraç... Sí, toca, o quasi toca, més que paral·lel ja és un criteri, efectivament.
Això vol dir que jo que gairebé toco, soc bastant hiperlaxa?
Sí, sobretot si sou dretà, en l'esquerra, o sigui, en l'hemisferi no dominant. I, per tant, sí, vos compliu, sí, compliu criteris.
I aquest altre, que és estirar els dos braços?
I el colze, doncs, és una mica hiperextensible. L'esquerra ho és més.
Aviam, espera que ho explico. És a dir, estiro els braços amb els palmells rectes, tanco els punys, tanco els punys cap amunt i la part de dintre del colze em queda gairebé cap amunt.
Això mateix, que un angle...
Mirant cap al cel.
En vez de ser ben recte, és una mica més, diguem, fa un angle de més de 10 graus cap avall, de colze cap avall.
I això és segur, és a dir, és automàtic. Si ets hiperlaxa, ets ansiós?
Sí, això, almenys el 40... O sigui, les persones que tenen aquesta característica tenen 22 vegades més risc de tenir angoixa. I també, com us deia, també tenen altres avantatges. Però, efectivament, això és el que hem trobat després de 20 anys d'estudiar-ho, ho hem mirat de moltes maneres. I sí, és una de les aportacions que per això, a més, fetes aquí a Barcelona, ho van descobrir aquí a l'Hospital del Mar per casualitat. Per una casualitat, jo tampoc sabia què era això de la hiperlaxitud. Però és clar, un col·lega meu reumatòleg, a tots els que ho diagnosticava d'angoixa, els hi trobava això. Vaig dir, noi, què és això que trobes en tots els meus pacients?
Que eren gent molt elàstica.
I llavors, clar, vaig veure, i després hem vist que aquestes persones que tenen aquesta característica de guerra també són molt sensibles. És a dir, noten molt les olors, noten molt el temps, noten més els llums, el tacte. Ara, abans de venir aquí, estava estudiant el tacte. O sigui, són persones extremadament sensibles, noten més coses. Clar, si de ben petit, des de que neixes, notes moltes més coses, clar, i a més el cervell té una certa prioritat pels missatges de parell. I el cervell enganxa el parell i te'l posa de seguida. Per tant, són persones que tenen més risc de notar més coses i, a més, d'estar empaltades en parell. Ara, són excel·lents guerrers, esclar.
En aquest mateix
sí, però no hi ha gaire guerra, és a dir, com a mínim en el món occidental.
Sí. Declarada,
llavors,
no.
Llavors, com un viu si ets un guerrer en moments de pau, com deia vostè? És difícil.
Per exemple, hi ha una... El ser humà, els pors més importants que tenim ja no són els animals que ens ataquen, són molt socials. Per exemple, el ser humà, la mirada, per exemple, és molt important. El ser humà la part blanca dels ulls és el que, dels mamífers, el que la té més gran respecte a la part fosca. Per què? Perquè si veiem on mira cadascun. O sigui, aquest control de mirada és molt important. I, per tant, la sensació de ser avaluat, de ser aprovat, de ser estimat, de ser considerat o de no ser enganyat, és molt important. Això és de les pors que més nosaltres visquem, els seres humans. I això, en canvi, aquests són els autèntics riscos. Els riscos de submissió, de poder, de ser considerat. I, clar, això, hi ha persones que tenen realment moltes dificultats amb això.
En aquest estudi que apuntava, que va començar-se a fer a l'Hospital del Mar, es va establir, si no m'equivoco, també la relació entre el vent, entre la influència del vent i el desencadenament de crisis d'angoixa?
Sí, això ho vam estudiar, perquè ja que estàvem estudiant l'angoixa, vam mirar totes les urgències que venien al mar i vam mirar què passava, perquè això passa, avui mateix ho comentava abans d'entrar, que hi ha dies que jo rebo 10 o 12 trucades i hi ha dies que no rebo cap. I clar, no crec que es posin d'acord tots els meus pacients d'una manera perversa. I llavors vaig dir això, i vam mirar urgències, i amb un estudi bastant minuciós, vam veure que els dies que feia ponent aquí a Barcelona, perquè el nord és el vient sud.
És diferent,
sí. Doncs, o sigui, aquest vent calent que precedeix a la pluja, aquests dies el percentatge d'atacs de pànic a urgències augmenta molt. O sigui, que són persones que ho noten, i ho diuen ells, i ho noten.
Atacs de pànic i crisis de migranya, tinc entès que van bastant juntes.
També, sí, no és el mateix fenomen, però les dues són meteorosensibles. Això és així. I també fa poc hem estudiat la tramuntana. Això mateix ara hem estudiat la gent que és més flexible, aquests que tenen laxitud, no també la tramuntana. I fa poc vaig anar a Figueres a fer una conferència. Va dir, aniré a fer la conferència si em deixeu passar una enquesta. I la van passar. I van veure que, efectivament, les persones que tenen això doncs noten més el temps. Ara ho que hem de fer a les illes també, i hem trobat el mateix, que les persones que tenen aquesta flexibilitat, que abans dèieu, tenen una sensibilitat del vent i del temps molt més gran que els altres.
És un tema apassionant i malaltís, perquè m'estic posant els nervis.
És a dir, perquè fa mal dia, avui.
No, estic tenint la sensació que tinc tots els símptomes.
Ara estic fent jo la prova del dit, eh?
Que sí?
Ui, sou fantàstics, això és meravellós.
Som molt abàstics.
He de venir més aquí. Jo sempre m'agrada estar rodejat.
Sou fantàstics perquè som hiperlaxes.
No, però tu has de mirar a l'esquerra, eh?
A mi amb l'esquerra, Sherman? No, ui, està molt lluny, ella.
Molt lluny.
No.
Ella no és gaire hiperlaxa. I, en canvi, la vicepresidenta...
Sí.
Allà em sembla
estem
que...
molt malalts.
Tu i jo som bastant hiperlaxes. Mira, deixi'm fer una repassada. Hem parlat de la hiperlaxitud, hem parlat de genètica, hem parlat de com afecta el temps. Si no dic malament, el llibre el va presentar el doctor Bolbena amb Tomàs Molina.
Sí.
És a dir, que realment el tema climatologia i estats emocionals, i en aquest cas angoixa, ja està bastant demostrat. Ens falta el que és ambiental. És a dir, ara anem més angoixats per la vida amb la societat d'avui? Les ciutats, el trànsit...
Episodis de contaminació, que són notícia també aquests dies.
Sí, la contaminació també...
La tele, la ràdio, el Twitter...
No hi ha molts estudis, però comencen a haver-ne de contaminació. Realment és un tema important. Però, en general, clar, tot el que és una amenaça ecològica, humana també, no només ambiental, tot això que és amenaça posa el sistema d'alarma en marxa. I això, doncs, abans us ho comentava. I quan un té l'alarma en marxa, pots fer diverses coses. Pots fer apartar-te, fugir, pots mirar de bandejar-ho, o pots fer al revés, posar-te agressiu, que és una defensa molt típica. És a dir, que abans de que jo tu em maltractis, jo et maltracto. O l'altre mecanisme, que és el més saludable, que és aquest que té por a volar, que es fa aviador. O el que té por de parlar en públic, que es fa actor. Sí. I això és una solució saludable.
Sí?
Si no fa...
Sí, de veritat. Home, no es va carregant d'estrès, bueno,
sí,
aquesta
si
persona?
Si no fa, diguem, sense viure-ho massa, sense fer-ho biogràficament, sense protagonitzar-ho, te'n vas d'un costat a l'altre. Però, dit això, també és cert que una defensa activa és molt millor que una defensa passiva. És millor afrontar-ho. I hi ha persones que jo conec que són excel·lents actors i actrius que no podien a vegades parlar en públic. I ara són extraordinaris. El talent amb aquestes defenses i que la persona ho pugui manejar també pot aprofitar aquesta embranzida. Ara, si ho fa només d'una manera indirecta, cada addicte amb això que fa, quedarà enganxat, i quan no ho tinguis sentirà malament.
També n'hi ha. Hi ha una mica per acabar, doctor, si notem que realment són persones ansioses, si tenim antecedents familiars, si som hiperlaxes, si el vent ens afecta, i si ens agobiem massa quan ens passa una cosa petita, tractament. A part de tractament terapèutic, alguna cosa que puguem fer amb el dia a dia que no sigui farmacològic, és a dir, esport? ens aniria bé?
Sí, una de les coses que aquest llibre destaco molt és l'aspecte físic. L'angoixa és un mal molt i molt físic. I, per tant, els tractaments tipus ioga, recordeu que els que van inventar el ioga eren laxes, fa mils anys, que van inventar una manera magnífica de tractar-se, i encara no sabien que era la hiperlaxitud. O sigui que el cos, l'exercici aeròbic, o sigui, va molt bé, les tècniques de medicina, la sofrologia, o sigui, el físic és realment molt important. Té l'inconvenient que s'ha de fer cada dia, perquè si no es fa... És com si no prenguessis la medicació.
Això també et pot posar ansiós, eh?
Sí, és cert.
Ja t'ho dic ara.
Sí, el no fer... Si un dia, un dia que no el fas, es nota.
Absolutament.
I, per tant, el problema de fer exercici és que s'ha de fer cada dia, si no notes. Però realment és molt efectiu. Molt.
Uh-huh. I l'última és que un capítol espectacular que no tindrem temps de parlar avui aquí, però és que es pot relacionar el vot polític amb l'ansietat.
Ui.
O sigui, votem a vegades de manera ansiosa.
Sí, o sigui, quan el vot de la por, que és un tema molt, molt recurrent, efectivament, si un vota contra algú, és a dir, perquè no surti aquell, és un vot temerós. És a dir, si jo voto perquè surti algú, és perquè tinc una expectativa positiva. Quan voto perquè aquell no surti, està votant el meu cervell primitiu. Això, quan veus polítics que parlen, s'han fet molts estudis de neuroimatge, i quan parla un polític, doncs, escolta l'altre, el cervell que està escoltant no és el cervell racional, és el cervell emocional. És a dir, que és molt important aquesta part no emocional del vot. I, efectivament, quan votem en contra d'algú, no estem votant amb el màxim nivell del cervell. I és molt probable que sigui la por convertida en ràbia, en aquest cas.
Doctor Antoni Bulbena, el llibre Ansiedad, Neuroconectividad, la reevolución, ha estat un autèntic plaer. La veritat és que hem après moltíssim, entre altres coses, que necessitem el seu telèfon, perquè la vicepresidenta i jo som molt laxes
molt
i avui estem molt atontats amb la pluja, o sigui que el trucarem.
Jo també estic content d'estar aquí i n'aprenc molt de quan en quan d'estar en estat de gràcia.
Una abraçada, gràcies.
Estat de gràcia.